Hem convidat també la tertúlia al Per què de tot plegat a dos psicòlegs. Pretenem que ens intentin aclarir si realment això és un efecte crida i fins a quin punt nosaltres hem de patir o no. Al contrari, podem estar tranquils perquè aquí a Catalunya també s'està fent una feina antiterrorista. Mercè Conangle, gràcies per ser al món a RAC1, bon dia.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
La senyora Conangle és psicòloga emocional i fundadora d'Àmbit. I Antonio Andrés Puello, psicòleg forense i criminalista, bon dia també, moltes gràcies.
Hola, bon dia.
I hi ha realment aquest efecte crida? O sigui, hi ha algun element que estigui activant el que anomenem llops solitaris, que són aquesta mena de terroristes que van amb unes instruccions molt concretes d'estat islàmic i que en aquests moments hi ha coneixement que són a Europa? N'hi ha alguns a la presó, de fet.
Veure, de fet, el que observem de forma retrospectiva és que a poc els atemptats terroristes fets per grups organitzats sembla que han deixat pas a aquesta acció que en diem de llops solitaris, però a la vegada tot això es barreja amb altres successos que s'hi assemblen molt, que no està clar si són actes terroristes, tot i que els efectes són similars.
És que aquesta és la confusió d'aquests últims dies, el que va passar a Munic, per exemple, sense anar tan lluny el divendres passat.
Normalment sempre en aquests casos convé tenir una estratègia que distingeixi les coses. De fet, quan parlem dels atemptats, diguem-ne, organitzats, encara que executats per una persona sola, és molt diferent de quan veiem fets com l'atemptat aquest últim, que en vez de qualificar-ho de terrorisme, es podria qualificar, normalment en criminologia es qualifica així, com assassinats massius. D'aquests, alguns d'ells s'assemblen molt i estan propers perquè darrere hi ha una certa ideologia, però no hi ha una organització, com és el cas d'Andris Breivik i d'altres, i després també hi ha altres que d'alguna forma tenen les característiques del terrorisme, però que fins i tot als propis experts els hi costa saber si són o no són. Per tant, des d'un punt de vista extern, el que tenim és que posar una mica d'ordre, perquè si ho juntem tot, el que veiem és que si una persona sola comet un acte on moren moltes persones, inicialment, en el moment actual, a Europa especialment, menys als Estats Units, però també, clar, tot cau sota aquest paraigües del terrorisme jihadista, i no sempre és exactament igual. I per tant, per poder-ho prevenir, cal distingir quan són unes coses i quan són unes altres.
Sí, bueno, jo us diria que Erich Fromm ja el segle passat ens va donar una pista, no? Ell deia que tota l'energia que no sabem dirigir cap a crear, cap a construir, cap a estimar, es transforma immediatament en energia destructiva. Jo crec que ens trobem davant del repte de plantejar-nos i de reflexionar com a societat sobre què pot portar a persones a orientar-se a la destructivitat, a l'odi i a atemptar contra la vida en totes les seves formes, no? I aquí jo crec que bàsicament hem d'anar buscant el territori emocional. El caldo de cultiu de la violència, aquest germen de l'odi, perquè s'arrela en l'ésser humà, i pensar que això no és cosa d'uns pocs que poden estar en algun lloc posats, perquè el terrorisme no té pàtria, és la pàtria. I pot ser la pàtria de moltes persones. I pot ser la pàtria interior de moltes persones que estan agafades als seus sentiments d'odi, de ressentiment, de ràbia, d'ira continguda, de sentiment d'injustícia, de sentir-se aïllats, a sentir-se maltractats. I això no és cosa d'uns pocs. Això ens pot passar al costat de casa, i aquest és el tema que tenim. És a dir, realment...
Però és que sembla, senyora Conangle, que ens haguem tornat bojos. A veure, venim la matinada de dilluns d'ahir i ens trobem un senyor que es va esclatar a l'entrada d'un concert, no va provocar morts, va morir ell, i al final hi ha una reivindicació d'estat islàmic i se li troben a ell proves que havia estat en contacte amb estat islàmic. Hi ha un moment que ja dubtem a quin sac ho hem de posar tot. El tema de Munic de l'altre dia, dues hipòtesis que van estar donant voltes tota la nit, estat islàmic per una banda, ultradretra per l'altra, al final semblava que era una altra història. Aquesta matinada, quan hem arribat, havia passat una història al Japó.
Al Japó, amb un centre de discapacitats.
Un ex-treballador d'un centre de discapacitats, sí, que sí. Creu que no hi ha d'haver discapacitats al món. Exacte. I no se li ha acudit res més que matar a 19 persones a ganivetades.
Ens hem de plantejar quina mena de societat estem construint. És molt difícil ser una fulla sana en un arbre malalt. Jo penso que ens hem de situar en quina mena de societat estem creant, on viuran els nostres fills, on viuran els nostres nets, i que aquí dintre d'aquesta societat, que és disfuncional, i estem creant una societat disfuncional perquè hi ha una mena de fossar, de desigualtats, d'injustícia, d'un caldo de cultiu on hi ha gent molt desesperada. La desesperació pensa que ens connecta total, no tinc res a perdre.
No, la desesperació al final explicaria el que va passar a Munic el divendres a la nit. Explicaria.
El pensament això, únic, jo crec que hauríem d'anar analitzant aquest tema. Jo crec que amb l'Antonio podem anar analitzant, perquè són moltes coses que no les podem posar en el mateix sac. Podem parlar a nivell del model de persona, podem parlar a nivell del model de societat i podem parlar d'exemples concrets de què pot portar una persona que el pot induir a orientar-se a la mort.
Això sona molt bé, però la gran pregunta, ens podem anticipar aquest tipus de comportaments?
A veure, cal tenir una mica d'ordre mental amb les coses. És a dir, si distingim les coses d'alguna forma analítica, el que veiem són coses que amb una foto fixa semblen el mateix, però no ho són. És a dir, naturalment, quan veiem un atemptat d'aquesta naturalesa, el que veiem és una gran crueltat exercida per una persona i ens costa d'entendre. Però la realitat és que assassinats massius en són sovint produïts a Alemanya. En els últims 15 anys n'hi ha hagut 12 o 13, als Estats Units més de 100, i no tenen res a veure amb el terrorisme. El cas d'Andrews Breivik, per exemple, encara els experts discuteixen si estem davant d'una persona que té un trastorn mental,
feia,
o és una persona
divendres
que tenia realment una ideologia i que darrere... Però quan parlem del terrorisme ja no hi ha dubte de que parlem d'ideologies, de motius polítics, i la veritat és que l'última cosa que podem fer és posar-ho tot junt i fer coses com hem sentit, en el sentit de que la societat té desigualtats, però tot això està bé, però no serveix per a res. El que cal és tenir ordre, perquè si volem prevenir un tema que està produït per una persona que té un trastorn mental, que estava atès per un professional de la salut mental, en aquest senyor li hem de demanar que d'alguna manera, i això és una demanda que s'ha fet generalitzada, tinguin en compte aquesta possibilitat, que és molt estranya en el sentit de la freqüència. És molt rara que passi. Hi ha molta gent desesperada, hi ha molta gent que creu que el món s'hauria de canviar, però que no actuen de forma violenta, que no exerceixen la violència, i, per tant, el que no podem fer tampoc és tenir una sensació d'alarma absoluta, perquè les desigualtats no comporten necessàriament la violència. La violència l'exerceix algú que creu que aquesta manera d'actuar pot resoldre els problemes que de vegades ell té en la mente, de vegades són problemes reals. Per exemple, deies al començament que és possible que hi hagi un efecte crida. Naturalment, perquè hi ha un sector de la població que té una enorme susceptibilitat a la influència dels mitjans. I aquestes persones són allò que, d'alguna forma, els hi falta l'última empenta per decidir actuar quan ja ho porten molt de temps programat. De fet, per conèixer les motivacions d'aquests individus que comesen aquests delictes, s'ha estudiat aquells casos que la policia ha desorganitzat o ha detectat prèviament. De fet, per cada un dels casos que succeeixen, en parlen, als Estats Units, que hi ha hagut 100 o 150 que han pogut evitar. I quan busquen quines són les raons, perquè, clar, quan tens una persona que comet un delicte, un assassinat massiu, i tot el demés són especulacions, o ell és mort perquè s'ha suïcidat, doncs seguim amb les especulacions. Llavors anem reconstruint un mapa una mica estrany i trobem cosetes com un puzzle que de vegades ens sembla que és l'explicació. I diem coses que són molt poc precises, com per exemple aquest... La persona a Alemanya que va cometre el delicte havia sigut maltractada quan era nen a l'escola. Bueno, el percentatge de nens maltractats a l'escola són enormes. Quants acaben fent aquests actes? Quasi ningú. Clar, no podem dir ningú perquè algú sí que ho fa. Però aquest argument s'ha de tenir molt en compte, perquè si ho barregem tot i ho posem tot sota d'una gran sensació de que la humanitat va d'aquesta manera, la veritat és que no hi podrem fer res. Perquè si la conclusió és, fins que no organitzem la societat, les coses poden passar, pues, com sempre passa, no?
Digui.
No, dic, jo penso que aquí tenim diverses coses. Una és allò que diem, tenim uns focs oberts i la gent va intentar fer un relat que expliqui allò, perquè tots ens agrada comprendre i fins i tot lo incomprensible miraríem d'enfilar un relat perquè això ens dona tranquil·litat. Però aquí el tema que tenim és que tenim un àrea de prevenció, és a dir, sí que és veritat que la societat té greus problemes i que molta gent està mirant de solventar i de treballar, i tenim molta gent que estan treballant en aquest camp, i això és una àrea que no la podem descuidar. Tenim una àrea que és l'educació emocional i tota la capacitat i totes les eines perquè la gent, quan es troben en situacions de maltractaments, d'abusos, de rebuig, de mobbings, de bullings, tinguin eines per gestionar el seu caos. Perquè si no els hi donem aquestes eines, la solució fàcil és la via violenta.
Intentem buscar aquestes eines, perquè és el que necessitem, i a tot això se li ha de donar una resposta, no només policial, sinó també política, i de moment la resposta política a tot això ha estat més condemnes i reformes del Codi Penal per gent que es vol suïcidar. Vull dir que no té cap
manera de sentir. No està ben bé això, eh? De fet, les coses tenen...
Hem de parlar de llops solitaris,
Precisament per això, perquè el llop solitari ens enfronta a una realitat que aparentment està molt a prop del trastorn mental, i n'hi ha que els tenen, però n'hi ha que no. És que el problema és, bàsicament, que hem d'anar distingint molt bé.
Em fa fer-li una pregunta. Un terrorista és un boig?
No. Clar, però hi ha alguns bojos que han fet actes terroristes. Per tant, tampoc podem dir que cap dels terroristes té un trastorn mental. Aquest és un argument sempre molt difícil d'analitzar. Per exemple, fins ara, i s'han fet estudis molt intensos, de veure fins a quin punt persones que pertanyien a organitzacions armades i que feien delictes greus i actes terroristes de molta gravetat, tenien trastorn mental. Bueno, els que s'encarregaven de reclutar els eliminaven, perquè una persona amb un trastorn mental, amb una organització terrorista, no és un bon, entre cometes, soldat, sinó és una persona molt dèbil. Però també és veritat que hi ha persones que amb trastorn mental s'han arrugat al treballar o a l'actuar d'una manera adequada segons la influència d'una determinada ideologia. La conclusió és que no pots dir res és com sembla, perquè hi ha moltes persones que cometen actes com un llop solitari sense trastorn mental, però hi ha d'altres que el tenen. Llavors, perdona un moment que acabo, només amb aquest argument.
Sisplau, sí.
I em agradaria afirmar una cosa que és molt important. Els actes terroristes, els actes violents, els executen persones que decideixen fer-ho. Algunes estan influïdes per un trastorn mental, algunes estan influïdes per un sentiment de desesperació, algunes i la majoria estan influïdes per creences radicals, i tot això conviu alhora. I s'ha de tenir i s'ha de tractar simultàniament. No hi ha una píndola màgica, no hi ha una raó única, sinó que hi ha una combinació de fets.
Agafa la paraula la doctora Conangle i li dono la veu també als tertulians. Sí.
A veure, estic totalment d'acord que és un tema molt plurifactorial, que no podem anar amb una línia plana de dir això és així, sinó que es conjuguen molts i molts factors. Però jo sí que voldria posar sobre la taula una qüestió que em preocupa quan es fan aquests debats, i perquè a mi m'han arribat per part de les famílies dels malalts mentals. És a dir, se senten a vegades, si no precisem molt el que estem dient, com que estem criminalitzant o estem maltractant aquestes persones que tenen una malaltia, no? De dir, aquestes persones són perilloses. Jo, per tant, ja sé que no és el que volia dir l'Antoni, però vull deixar precisar això. És a dir, no podem dir que totes aquestes persones que fan aquestes barbaritats són malalts mentals en absolut. És a dir, una cosa és una persona que té una patologia que ha de ser tractada, com la que té un càncer de fetge, sí? No podem criminalitzar un col·lectiu de malalts mentals. Si us plau, siguem curosos. Estic d'acord que hi ha segurament persones que fan actes terroristes que tenen un component desajustat, mental, i fins i tot podria ser alguna patologia no tractada. Però aquí, i no és el meu camp, però en el camp de l'ètica i en el camp, doncs, de la reflexió, sempre hi ha un problema que no té una resposta. Existeix la maldat? És a dir, hi ha gent dolenta o tota la gent que fan actes terribles són malalts? Perquè això tindria que veure amb el tema de la responsabilitat individual i el fet de si poden ser condemnats o no, com que són persones que no tenen la responsabilitat, per tant, no són responsables del que fan. Per tant, el tema del mal en el món, que seria un altre debat, però jo el vull posar aquí sobre la taula. Hi ha gent que realment amb consciència diu jo vaig a fer mal, i a mi em preocupa molt això especialment. És a dir, els infants des de ben petits els hauríem d'orientar a la vida, l'amor a la vida, i amb uns valors que facin impossible que s'orientin a la destructivitat, perquè és la millor vacuna contra quan es troben en situacions molt difícils, tirin per la via violenta. Jo crec que tenim persones que a nivell mental han entrat en una programació a vegades fanàtica, perquè els han programat per pensament únic, per manca d'esperit crític, que des d'aquest pensament únic hi ha un fanatisme, que això els connecta amb una manca d'empatia, de compassió i de tendresa, que són les tres emocions que poden salvar-nos, la tendresa, la compassió i l'empatia. Jo penso que aquesta gent que fan aquestes barbaritats no tenen aquest sentiment d'humanitat, de que aquestes persones que estan matant, doncs també d'alguna manera formen part de lo que ells són, no?
Això sona molt bé, però clar, davant la barbària...
La barbària hi és, però per això hem de fer una anàlisi, jo penso, molt sospesat, de tots aquests diferents elements, perquè no es poden ficar tots en el mateix sac.
Clar, jo agrair l'aportació dels nostres experts, jo crec que és molt, molt clarificadora, i sobretot per aquells que ens dediquem de tant en tant a opinar sobre aquestes coses, al final el desconeixement ens fa dir coses pues, molt poc adequades i molt poc exactes, no? Però jo, una mica agafant el fil del que ells deien, jo crec que és important fer aquesta diferenciació, no? D'aquella gent que té un problema mental i per tant se'l té que tractar, se'l té que prevenir, se'l té que cuidar, i això, evidentment, en mans dels experts. Nosaltres, en aquest sentit, personalment, absolut desconeixement, i per tant jo crec que en mans dels experts és com millor es pot treballar i es pot integrar a la societat i es pot prevenir, etc. Però jo el que sí que voldríem posar sobre la taula és que cuidado amb barrejar això amb el terrorisme, no? perquè al final hem de ser conscients de que tenim un problema a nivell global de terrorisme important. Hi ha gent que diu que estem en guerra, jo no sé si estem en guerra o no estem en guerra, però sí que tenim sobre la taula un problema amb el terrorisme molt fort, no? I en cap cas hem d'edulcorar aquest problema sota un paraigües d'una hipotètica malaltia mental, que pel que diuen els experts, jo he interpretat de que no és així, i que s'ha de combatre el terrorisme d'una forma molt, molt, molt complicada, sobretot aquest, no? Nosaltres aquí, malauradament, tenim coneixement...
Com el combatem?
Clar,
aquesta és la història.
Aquest és el problema, i sobretot perquè el terrorisme al qual aquí, a casa nostra, estem més habituats, treballava o es formulava d'una manera, i aquest es formula d'una altra manera. Aquests s'immolen, i no tenen por, diguéssim, a morir, al contrari, no? Per ells morir és anar a la seva glòria, no? I per tant és molt complicat. La solució segur que és molt complicada, i que aquí no hi ha altra manera que els serveis diguéssim, d'intel·ligència, les policies, globalment, coordinadament, pues s'han de posar a treballar, però hem de ser conscients de que tenim sobre la taula un problema molt important, que ara ho estem vivint a França, ho estem vivint a Alemanya. Avui, aquest matí, llegia un article que els propers som Itàlia i Espanya. Bueno, hem d'estar preparats.
Ara parlem d'aquí també, però clar, el nano d'Ansbach, de diumenge a la nit, aquest nano que es va esclatar, no el deixen entrar en aquell concert on hi havia 2.500 persones, un refugiat, havia vingut de Síria, havia demanat l'asil a Alemanya, no li van concedir, tot i que sí que li arreglen els papers com a permís de treball, com a permís té el permís de residència, vaja. Clar. Llavors aquest nano fa 2 anys que és a Europa, i aquest nano agafa 4 explosius... i es suïcida davant de gent. I gràcies a Déu, o gràcies no sé qui, no hi ha víctimes.
A la poca eficàcia d'ell. És que el tema és si es pot arribar a...
És que ens hem de salvar per això, exactament, per la poca eficàcia d'ell?
No, és un element més que juga a favor, perquè, clar, tots els arguments que anem dient tenen el seu pes. Però alguns d'ells és un pes molt petit i no és, diguem-ne, la diana sobre la qual cal treballar per evitar aquest tipus de coses. Quan el terrorisme funciona a través de grups organitzats, els sistemes d'intel·ligència, els sistemes policials tenen més eficàcia que quan el terrorista, diguem-ne, treballa sol.
En solitari.
I per tant, el que ha fet el terrorisme és fer un canvi d'estratègia i posar-ho molt més difícil als cossos de seguretat, i per tant tenen una gran dificultat. Aquest és un tema diferent de quan parlem de persones que, no perquè tinguin un trastorn mental, fan un acte violent, sinó persones que, entre les moltes raons de fer un acte violent, hi pot haver elements que tinguin que veure amb la seva estabilitat emocional, amb el seu estrès en aquell moment. Clar, si un aborda estratègies d'intel·ligència per evitar aquest segon tipus d'actes d'assassinats massius, probablement té molt poc èxit, perquè aquests elements estan convisquent d'alguna forma amb entorns on els que més ho poden detectar són la família propera, si la tenen, els seus elements al voltant. De fet, en el cas d'Alemanya, es va dir que hi havia un company que el coneixia, que tenia aquesta informació. Clar, la policia sobre això hi té molt pocs recursos a fer abans de... I, per tant, és important una mica distingir-ho, perquè, en el fons, clar que hi ha explicacions que serveixen per donar una primera explicació del fenomen, però quan s'acosta una a la realitat individual, es troben que hi ha moltes combinacions diferents. No sé si és un exemple molt afortunat el que diré, però si entenem que un acte violent d'aquesta naturalesa, massiu, que d'alguna forma impacta de la manera que ho fa, ho poguéssim analitzar, i disculpeu-me per la frivolitat, com una paella, eh? Els elements bàsics d'una paella són el marís, l'arròs i la sal. És un component molt poc petit, però la pot desgraciar. El paper del trastorn mental és semblant. El trastorn mental no causa la violència, però en individus que tenen aquesta susceptibilitat, moltes vegades regeneren, recreen aquesta possibilitat, i una situació com pot ser una desestabilització emocional, uns factors estressants, alguns elements d'aquests poden desencadenar aquests elements. Clar, qui ho pot preveure, això? Doncs l'única persona, o les úniques persones que estan més o menys a prop d'aquests individus. Però és molt difícil, quan parlem de Columbine, quan parlem d'altres tipus d'atemptats d'aquesta naturalesa, retrospectivament surten elements, especialment un, que als Estats Units ara li donen molta atenció, que és les amenaces factibles de cometre aquest tipus de fets. Però clar, això no té res a veure amb el terrorisme i amb el llop solitari, que el que busca bàsicament, per ser eficient, és la sorpresa. I hem d'intentar distingir una mica, perquè si no al final acabarem tenint la sensació de que tot va molt malament, de que res té solució, perquè clar, no podem, com va passar amb el tema de la violència de gènere, no podem tenir un policia al costat de cada possible víctima. I aquest és un equilibri difícil de solucionar.
Sí, continuant amb aquesta línia.
Marta, ara et dono la paraula, el Josep també ha demanat la paraula.
Crec que tot això, portant-ho al territori meu, que és l'emocional, estem donant voltes al voltant d'una emoció que és molt bàsica, que és la ira. Jo crec que totes aquestes situacions tenen molt que veure amb la ira. La ira s'acumula. I la ira es pot reprimir.
Però la ira com la controles? Sonaran els senyals horaris de les 10? Clar, no podem fer una llei per controlar la ira.
No. Però em refereixo que la ira es reprimeix, es converteix en ràbia, que hi ha individus que no tenen eines per reconduir, per gestionar la ira. Això és el que hem de fer amb els infants des de ben petits. Però quan la ira s'acumula, es converteix en ràbia, la ràbia en ressentiment, el ressentiment en odi, arribats a aquest punt, és un mecanisme hidràulic. Ja començava a dir l'Antoni, i només fa falta aquella gota que colmó el vaso...
M'està dient educació, educació i educació.
És que no puc dir una altra cosa. Puc dir, apaguem focs, posem pedaços, però si volem anar a futur, hem d'anar a dotar els nostres infants i arreu d'eines de gestió emocional perquè la ira no es reprimeixi fins al punt que s'acumuli, arribi amb aquesta toxicitat i amb un mecanisme de contagi, de contaminació, per veure que algun desesperat... Mira, en aquell moment de frustració, aquesta persona, durant 15 anys, 20 anys, 30 anys, ha preparat el caldo de cultiu que fa que en determinat moment, per una gota que acaba de posar-se allà en el vas, que pot ser el que sigui, bomba, explota i genera destrucció. M'està
dient que si féssim les coses ben fetes ara,
no podríem
solucionar-hi
tan...
fins que passi tota una dècada, tota una generació.
T'estic dient que si volem fer-ho bé, hem d'apostar per això. Alhora, hem d'anar a veure, de donar elements perquè això no repeteixi, però ull, perquè si ara ens centrem en això que tu deies, que ni deies el llop solitari, que jo en dic un nodus de disseminació de la violència, aquestes persones no saps on són. Tu la pots tenir al costat, i és veritat. Abans dèiem, però hi ha molta gent frustrada que ha tingut maltractaments i que no opta per aquesta via. I tant.
Molta gent, la gran majoria de gent. Jo crec que hi ha una cosa que
la grandíssima majoria de gent,
el que em diu la meva companya, és la ira està molt extesa i forma part del comportament violent. Però la guia del comportament violent no
són
és la ira.
No.
Són les actituds, les creències, les intencions. I aquest punt és en el que moltes vegades la prevenció és més difícil, perquè en la societat moderna cadascú pot tenir les creències i els valors que vulgui, però sabem que alguns són germen de dificultats molt importants. Per això el terrorisme té darrere una intencionalitat política. Els crims d'odi estan darrere dels prejudicis. I els crims que cometen aquests assassinats massius moltes vegades estan adreçats a l'escola, al grup que d'alguna manera sembla que ha sigut el que ha victimitzat aquesta persona. I jo per això insisteixo molt...
El que es veu com diferent. Som nosaltres i els altres. I els altres van en però contra nostra...
Això també és una part del problema, sí, no l'únic element.
No.
Tots
és
van
que...
junts i l'important és saber discriminar quins i quins es poden tocar.
Exacte, perquè... però és una de les parts. Jo...
Sí, sí, clar.
Clar, hem d'anar fent abordatges per parts. Jo vull fer l'abordatge des d'aquesta òptica perquè realment quan una persona desesperada s'immola... emportant-se pel davant molta gent, aquí això no passa de cop. Vull dir que no era un individu que de cop i volta se li han creuat els cables, sinó que durant molts anys hi ha hagut aquest caldo de cultiu de violència que ha permès que aquesta persona no hagi trobat el camí de l'amor per la vida.
Josep Lladós.
Solament una cosa, si em disculpeu. La majoria d'estudis sobre els terroristes que s'immolen no són persones desesperades, sinó que ha sigut una estratègia de guerra que els palestins, que els jihadistes han optat com a manera de danyar l'enemic. I clar que alguns es colen, però uns altres no.
Però són alienades. És a dir, són persones
home, a posteriori
que durant,
ho podem analitzar.
Durant molts anys han rebut un adoctrinament amb determinades creences que els han mogut arribar aquí.
Ojalà fos això de senzill.
No dic que sigui senzill, eh? Yeah. El que vull dir és que hi ha un element mental, un element emocional, un element conductual que els hem d'anar analitzant i que estan totalment vinculats. És a dir, determinats plantejaments, mirades davant de la vida i davant de lo que és l'altre, promouen que jo em senti empàtic, em senti, et vegi com ésser humà o et despersonalitzi totalment. Quan una persona despersonalitza, quan no sent compassió, no sent tendresa, quan veu a l'altre com un enemic... no té cap problema en destruir-lo. Per tant, repeteixo, jo no em cansaré de repetir-ho, és que hi ha dues vies davant de l'existència, l'amor a la vida o la tendència a la mort. I ara el que ens trobem és en persones que per diferents motius i col·lectius que han optat per la via violenta, que és la més ràpida, la que és més efectiva. És molt més difícil construir que destruir.
Mireu, informació d'última hora. Hi ha 13 morts en un atemptat a Somàlia. Concretament a l'aeroport de la capital, de Mogadiscio. Doble atemptat, cotxe bomba inicialment, i després un tiroteig. Hi ha reivindicació del grup terrorista Al-Shabaab, que no els coneixem, però entenem que...
Bueno, és la branca d'Al-Qaeda, a la part d'Àfrica. I en el fons, aquest tipus de fets, naturalment sempre amb totes les distàncies, perquè és una notícia molt, molt propera, forma part d'estratègies de terrorisme organitzats, i aquí el nivell individual juga un paper poc rellevant. Jo crec que aquest és un tema important i conforme anem cap al tipus llop solitari, persona que sola, canvia una mica els paràmetres de l'explicació i, per tant, ens ho fan més complicat, sobretot de cara a la prevenció.
Josep.
Sí, jo ho agraeixo molt perquè crec que ens clarifica. Jo voldria fer una reflexió, miraré de ser ordenat i breu. A veure, abans parlàvem de problemes complexos i que exigeixen solucions difícils. Jo crec que si n'hi ha un, del que podem posar sobre la taula és aquest. Clar, quan passen aquestes coses, després a posteriori tots tenim la tentació d'anar a buscar correlacions estadístiques i a sobre, a partir d'aquestes correlacions, inferir causalitats. D'aquí a cometre un error i criminalitzar un grup injustament és un pas. Això ho sabem molt bé.
Això és el que està passant amb els refugiats.
Això és el que sabem molt bé científicament, eh? Fem aquestes correlacions i automàticament, bueno, obrim la porta a populismes i a totes les injustícies que hi ha. A mi el que... Abans parlant dels individus, m'interessa molt el tema de l'entorn. És a dir, hi ha aquest concepte del hook, que és un concepte anglès de la literatura i del cinema clau, que és dir, que és l'esquer. La capacitat que tu tens d'atrapar algú dins d'aquella pel·lícula, dins d'aquella novel·la que estàs llegint o que estàs veient. En aquest cas, a mi, el que em crida l'atenció és com el terrorisme, l'ús de la violència i del terror, pot convertir-se en un atractiu, en un hook, en un esquer, per algú. I si en aquest esquer alguna cosa hi té a veure l'entorn. Jo crec que sí. És a dir, abans ho estàveu dient molt bé, bueno, Estats Units té un registre d'accions violentes llarguíssim, no ve d'ara, però fins i tot ens estan dient que és que anava a saltar directament a la pregunta, però deixem fer una prèvia. És a dir, ara estem amb el tema dels llops solitaris, d'acord? Hi ha analistes que ens estan dient que precisament la situació d'ISIS ara és més feble que mai, perquè estan perdent territori, i de fet la pròpia crida dels llops solitaris que han fet és més una senyal de feblesa que no de fortalesa. D'acord? Per tant, aïllem aquesta situació de context que pot afavorir que aquesta crida, doncs, vagin apareixent. Uh-huh. Llocs solitaris perquè ràpidament, doncs, no costa res reivindicar un nom, uh-huh, en nom de l'ISIS, etcètera, etcètera, etcètera. Però a mi no és això el que em preocupa. Em preocupa, perquè aquest és l'anàlisi individual que feia, em preocupa el rol de l'entorn. Llavors, tornem-hi. Estats Units tenim un gran registre. La major part de les societats hi ha molts actes violents. Ara, de cop, tenim molts episodis. Però el que tenim de diferent, entenc jo, respecte al passat, és que a hores d'ara el nivell d'exclusió social és molt més gran. Sí. La pregunta és dir, hi ha alguna cosa a veure? És a dir, quan hi ha un nivell d'exclusió més gran, per què? Perquè la reacció més senzilla, que ve després d'aquesta criminalització no sempre justa, és excloure més i és tancar fronteres. I abans parlàveu de, dius, la major part, la immensa majoria d'un col·lectiu que té en les mateixes circumstàncies no fa res. La immensa majoria del poble musulmà està tip dels actes terroristes. D'acord? Per tant, si continuem aquesta exclusió, aquest és el tema. Si aquest atractiu, aquest hook, encara el fem més gran.
Jo
no preguntes, és
que ho comparteixo, però, com deies, el tema on estava l'esquer, i és una paraula que no ha sortit aquí sobre la taula que la vull posar, és el poder. O sigui, l'esquer amb què atrapen la gent és amb el poder. Perquè la gent que destrueix té poder.
Poder i calés, perquè al final l'estat islàmic paga els seus terroristes.
Sí, però imagina que no et paguen. Una persona que està desencaixada, desvinculada, perquè normalment el que estan és desvinculats de la vida i de la... O sigui, no són persones vinculades amorosament amb la vida, amb la vida, amb la gent, amb les relacions.
Però, escolta,
però
també...
el poder és la destrucció. És a dir, és... si jo no tinc el poder de crear i de construir, que és molt lent, per fer així una cosa, ja sabeu l'esforç, però destruir és facilíssim, i això
no
dona poder. I l'esquer per mi és el poder.
Doctora, un moment, Marta, ara et dono la paraula. El terrorista de Niça,
sí,
teòricament desconnectat de la societat, que no tenia problemes amb la seva exdona, amb els nanos no hi parlava, no tenia calés, passava per una mala època, al final, de les últimes coses que fa és agafar tots els seus calés i enviar-los a Tunis, a la seva família.
Sí, però ell no estava connectat a la vida, perquè si no hagués destruït i no s'hagués portat per... És a dir, hi ha alguna cosa a dintre de l'ésser humà que fa que no puguem destruir. És a dir, amb nanos petits... Mira, et posaré un exemple que és, si voleu, molt senzill i potser ara semblarà desubicat, però no és. No és perquè nosaltres ho experimentem amb nens petits. Si tu amb un nen de 3 o 4 anys li fas plantar un arbre, que és una cosa que a vegades fem a les escoles, és a dir, o el teu arbre... I
tots hem plantat un arbre, em sembla, aquí estem d'acord, eh?
Però llavors el cuiden, sí? I tu, aquest nen, ja en té 16, 17, 18, i el seu arbre ha vist com ha costat de créixer aquell pic, aquell roure, que encara... Sí? És molt difícil que faci una cosa que l'altre dia van fer uns nanos que havien plantat l'Ajuntament tot d'arbres d'aquests així s'esprimatxats, que des de la punta del carrer van a començar a fer cruc, 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 jugant, i es van carregar tots els arbres acabats de plantar jugant a una colla de nanos adolescents. Estan vacunats, seran incapaços de fer això, perquè hauran vist el que vol dir créixer i fer créixer alguna cosa. Llavors, jo torno amb això. El que ens salvarà és la sensibilitat per tot allò que es viu. Ja sé que ara això sembla, que us pot semblar que això és una cosa molt maca, però que no té res a veure, però sí que té que veure.
D'acord, que li podem comprar la metàfora.
Saps?
Com acabem amb el terrorisme, plantem un arbre. Metàfora, insistim.
Té molt a veure, té molt a veure.
Deixi'm donar la veu a la...
Jo volia donar-li
a la Marta Loss des de
Lleida. Una
resposta
a la pregunta.
Doncs acaba el doctor i parla la Marta Loss.
La resposta és, quan hi ha un ham, hi ha algú que pica. I igual que utilitza el concepte de hook, hi ha un concepte molt important que és el concepte agency, que és el que fa que l'individu busqui això. Sí. I quan un palestí s'immola per venjar el seu germà mort en una presó israelí, moltes de les coses que diem sobre el trastorn mental, etc., no tenen sentit, perquè és bastant raonable des del punt de vista del que ha fet i per què ho ha fet. I el que és ben difícil d'entendre és que en situacions de tanta tensió i enfrontament, clar, hi ha estratègies que tenen que veure amb l'ús de la violència, però difícilment podem generalitzar d'aquí una solució que tingui que veure amb qüestions individuals, perquè tot passa naturalment per una situació en la qual es vagin reordenant d'una manera més o menys organitzada, i això està molt lluny del que podem fer psicòlegs, i és un dels problemes importants, perquè una de les raons que explica per què ara hi ha aquest tipus de terrorisme jihadista té a veure amb la sensació col·lectiva de desesperança del que ha passat amb els palestins, i amb els bàsicament amb els palestins, quan hem vist imatges centenars de vegades de la gran agressió que han patit per part d'Israel, i això ha generat una quantitat de persones dispostes a perdre la vida perquè creuen que ja no és el que tenen. És com aquest anunci que surt ara molt dient el lloc més perillós d'una persona que està al mar amb una patera, diu, és casa meva. Clar, aquest canvi d'elements dona molt de peu al per què utilitzar aquestes estratègies. I clar que això no es pot solucionar simplement perquè estem d'acord, però és un element que juga, és un element que juga i que té un paper destacat per comprendre la realitat, independentment de que a nivell individual cadascú pren les decisions que hi toquen, i aquí sí que hi ha elements psicològics relevants.
Marta.
Sí, no, parafrasejant el que deia el doctor Andrés Puello, jo crec que no és ben bé una paella, sinó que estem fent una olla barrejada aquí, eh? Ja sé que doncs, estem parlant una mica de tot, però jo crec que, diguem, estem pervertint el que tu parlaves, Jordi, de llop solitari, no? Perquè, clar, diguem que Daesh, que fins i tot els hi han comprat el nom que ells mateixos s'han posat, i tothom
és un debat molt
periodistes, etcètera, li diuen Estat Islàmic, que no és altra cosa que la UMA, que vol unir a tots els musulmans de tot el món, perquè quan parlem de dir jo no veig el món musulmà que hagi condemnat, malgrat que ara ja els estan tocant els nassos perquè Aràbia Saudita ja estan posant bombes i estan matant a gent, no? Veurem com acaba això, no? Però hem comprat fins i tot el tema d'Estat Islàmic. Tothom, diaris, premsa, etcètera, tothom diu Estat Islàmic. I per tant, quan això ho converteixes en una marca, aquí s'hi apunta moltíssima gent. Gent que pot estar desequilibrada o gent doncs, que té el cap ben moblat, no? Perquè els hi han venut una marca i alguns la compren. Però qui l'ha comprat és el món occidental. O sigui, el món occidental és el que deia una mica el doctor Andrés Puello, de dir, compte en barrejar el que és veritablement un atemptat amb el que és un acte d'una persona desequilibrada que davant d'una depressió o d'un moment que està passant molt dolent, doncs reacciona d'aquesta manera quan una altra persona doncs, que està a l'atur doncs, busca feina o mira de sortir d'aquesta situació. Per tant, vigilem. Una mica també és el que deia el Josep. Daesh està perdent territori des de fa dos anys. Un 20% a Síria, un 47% a l'Iraq, ha perdut l'emblemàtica Palmira que ens va fer tremolar a tots quan toquen el patrimoni artístic de la humanitat, ha perdut Fallujah, etcètera. I en canvi ha guanyat amb aquests llops solitaris que responen al que diu Daesh o no, o sent persones que no tenen res a veure, doncs la posem al mateix sac i aleshores sortim dient no, és que això és Estat Islàmic, els hi donem una cobertura, etcètera. Per tant, jo crec que això és un debat i després n'hi ha un altre, que és aquesta superficialitat extrema del món actual i del no món actual, perquè quan tu deies, Jordi, ens hem tornat tots bojos, quan el món no ha estat boig? Parlem de l'Holocaust, parlem de la Primera i la Segona Guerra Mundial, per tant, el món sempre ha estat boig, no? En un lloc llancen els aliments per pujar el preu d'aquell aliment i en canvi els altres en moren de gana. Per tant, això que deia doncs, la senyora Conangla de dir hem de fer un món just, bé, però ara estem doncs, milers de persones perseguint el Pokémon Go. Estem en aquesta situació.
Mira, Marta, ara que has tret aquest tema, que la tip de fa una estona, la propietària de Fukushima demana formalment a l'empresa dels Pokémon que retiri els Pokémon que ha col·locat a la central.
Sí, però Nintendo quan està pujant amb cotització en borsa, clar, qui compra això? Qui tenia informació privilegiada? Clar, és que el món, dius, està boig. No, i tant que està boig el món. Però tots hi participem una mica en aquest món, eh?
Som responsables, i tant. A veure, jo crec que barrejar Pokémon Go amb el terrorisme és poc menys que irresponsable, la veritat. Una cosa és que hi hagi gent que s'ho passa... És que, clar,
no, he dit, aquest és un debat i aquest és un altre.
La gent sempre s'ha passat bé jugant a videojocs, ni maten a ningú, i el màxim que pot passar és que molt inconscientment estirin a la carretera buscant un Pokémon. Però d'aquí a comparar-ho amb el terrorisme em sembla agosarat. Jo el que sí que,
que no
volia
fer-hi
abans és que jo tinc entès que si hi ha una ideologia al darrere que és el mòbil, diguéssim, del crim, sigui massiu o no, això és el que fa dir si és terrorisme o no és terrorisme. Més enllà de que hi hagi una organització al darrere d'això. I crec que això és important perquè ens estem trobant amb aquests llops solitaris, que molt sovint hi ha una ideologia, però no hi ha una organització al darrere, fins que no ve Estat Islàmic molt després i reivindica això. Clar, que aquest també és el canvi de paradigma dins del món de la seguretat i de l'anàlisi d'aquest camp, que és que ens trobem que hi ha molts atemptats que no són reivindicats per ningú, que potser segurament Estat Islàmic ni tan sols en tenia coneixement i després s'apunta al carro. És a dir, el fet de reivindicar un atemptat ja no és un, per dir-ho d'alguna manera, absolutament coherent i absolutament fiable com ho havia estat fins ara.
Una cosa és el delicte, el terrorisme, no només té una ideologia, sinó que també té una finalitat. I la finalitat és aconseguir el poder, doblegar una determinada situació política, canviar-la. Quan parlem de delictes que darrere hi ha una ideologia, tot i que sigui més o menys organitzada, per exemple, el cas de l'Andrews Breivik, hi havia una ideologia, però és un acte de terrorisme. Però més aviat està més a prop del que en diem crims d'odi, perquè en el fons la finalitat que tenen moltes vegades és de pura revenja, independentment de que estigui justificada per la seva ideologia, no?
Odi polític, eh? Odi polític.
Odi polític, sí, però no forma part d'una estratègia amb la qual tingui una funcionalitat aquest atemptat. Perquè, clar, els llops solitaris actuen en nom d'ISIS, probablement el que volen és que ISIS triomfi. Però quan una persona s'arroga o s'atribueix que lluita per una finalitat i fa un atemptat aïllat, clar que provoca terror, però la funcionalitat política...
Bé, però acaba destruint...
A vegades la ideologia o només marca?
Pot ser les
dues.
Jo voldria repescar la Marta que ha posat aquí sobre la taula una cosa que a mi m'interessa especialment, que és el tema de la paraula marca. La marca. I l'adherència de moltes persones a la marca. I això és el més perillós. Abans dèieu, sí, està retrocedint en territori físic, a l'Estat Islàmic, sí. A mi potser no em preocupa tant que retrocedeixi en territori físic com que estigui colonitzant territoris mentals i emocionals de moltes persones. Perquè aquests tu no els pots bombardejar, perquè no saps on són. Comencem per aquí. I tornant amb el tema de l'esquer, que també he trobat molt interessant el plantejament, és que la marca és un esquer. És un esquema molt important, perquè estem en una societat on el tema del sentit, i el tema que no havíem posat sobre la taula, però el que ens connecta amb la vida és una vida amb sentit, o donar-li un sentit a la nostra vida. Quan hi ha persones que es troben o se senten que no pertanyen, que estan en col·lectius totalment marginats, que no són tinguts en compte, i també ho poso sobre la taula i només perquè consti, no fem el mateix, no reaccionem igual, no donem el mateix temps si se'n moren 80 a l'Afganistan, que si això ens passa al costat de casa. I també té una comprensió i un relat, ens sentim més identificats amb els propers, però ull, el preu de la vida humana no l'estem pagant igual arreu. No és el mateix que passi a l'Àfrica, i això també ho hem de dir,
el que ha passat aquest matí,
el que Somàlia. Ha passat aquest matí, i no estem tots al carrer dient tots som Somàlia.
No, i no comencem tampoc un programa especial
i no
ara
comencem,
com hem fet amb els altres.
I si ara això ens passés a Bèlgica, oi, veritat, que esperarien totes les... I això ens ho hem de fer mirar.
Però és un tema cultural, també.
Sí, i té explicació. Jo també puc donar un relat, i ho entenc, m'identifico més amb el proper, si em passa amb un veí, que no si passa a l'altra punta de món. Però ull, que són vides humanes igual. El tema de la marca, jo crec que és un element d'adherència per persones que són aquests llops solitaris que mai ningú els hi ha fet cas, i llavors a través de l'oportunitat de dir jo soc de Daesh, jo soc Estat Islàmic, jo soc, encara que la iniciativa hagi sigut seva, tenen sentiment de pertinença, que no hem d'oblidar, que ja Maslow va dir que era una dels motors de la motivació humana. Volem sentir-nos part d'alguna cosa més gran. Per tant, ull, que jo penso que és molt oportú aquestes dues coses, el tema de la marca, el tema de quin és l'AM, el tema de que moltes persones doncs, necessiten sentir-se part d'aquell com més gran i busquen marques atractives. I a més que no els hi donguin massa feina, a vegades. Perquè, repeteixo, construir un partit polític, un país, educar, com dèiem abans, allò de dir ara haurem d'esperar 20 anys els resultats d'una bona gestió ecològica de les emocions, doncs sí, haurem d'esperar una generació. Però si deixem de fer això, no anirem ajudant a que aquest estat millori. A més a més, hauran de fer altres coses, que és el que s'està intentant.
Només voldria afegir un altre tema al debat, no? Que, clar, això el que fa és incentivar l'extrema dreta, perquè a l'extrema dreta li estàs donant amb safata de plata un discurs, no? Per tant, en alguna cosa també, en aquesta resposta, amb això que es parlava dels valors i de l'ordre, que em sembla que ha sigut el doctor que ho ha citat, la paraula ordre és molt important, no? I després també, el que ha començat el debat de la tertúlia d'avui, no? De dir, Donald Trump està donant aquest discurs, està dient, el món no hi ha un ordre, i per tant jo em presento per imposar aquest ordre i els valors americans, que són l'ordre, la disciplina, etc, etc. Per tant, hi ha algú que no està fent la seva feina i no l'està fent bé, no? Perquè veus forats, això s'ha vist a Nissa, gent, doncs bé, gent que està bé fitxada, que no... incontrolats, etc, etc, no? Per tant, hi ha algú que no està fent la seva feina.
Sobre el tema de la gestió d'això a França concretament, a mi em crida molt l'atenció que es va decretar l'estat d'emergència quan els primers atacs al mes de novembre a París, i s'han allargat de 3 mesos en 3 mesos, farà pràcticament un any. A mi això em posa les mans al cap, perquè això és simplement deixar en suspens moltes de les llibertats constitucionals en nom d'uns atacs terroristes que és el propi estat qui no és capaç de moment de gestionar-los. Mm-hmm. És a dir, ens trobem més enllà, i naturalment que és terreny abonat per l'extrema dreta, però no només per l'extrema dreta, és a dir, el món de llibertats que hem construït en un estat de dret o en els estats de dret que hi ha a França, i en aquest sentit, a França vull dir a Europa, i en aquest sentit crec que Alemanya, ho hem vist en aquesta última setmana, la gestió del terror ha sigut diametralment oposada a com França ha gestionat tots aquests atemptats. A mi tot això em preocupa molt, perquè crec que és terreny abonat, no només per l'extrema dreta, sinó per una reculada molt preocupant de les llibertats democràtiques, que és precisament és aquí on guanya el terrorisme. És cada vegada que l'estat d'emergència s'allarga 3 mesos, amb el senyor Hollande absolutament desconcertat, incapaç de gestionar-ho, és aquí on això ja està guanyant.
Clar, però
hi ha una demanda que és molt pragmàtica, molt pràctica, pels que treballem en el camp de la prevenció de la violència, és què fem demà perquè això no passi. I clar, la deriva que prenen alguns estats o algunes formes d'entendre la gestió pública, que a mi se m'escapa, no deixen de respondre a aquesta demanda intensa, com ha passat en altres fenòmens violents. Quan apareix qualsevol fenomen violent, sigui violència de gènere o el tema dels abusos sexuals, clar, en general es demana que això no es repeteixi. I aquí està la gran pregunta de com es pot fer una cosa que és urgent, immediata, i a on posar l'èmfasi, perquè si esperem que els nostres fills futurs siguin més educats, ens pot passar la trampa que moltes vegades es parla en violència de gènere, quan es diu, bueno, abans eren menys educats, però hi havia menys. Aquestes dubtes són importants, però clar, la pregunta pragmàtica és, molt bé, jo imagino que s'ho fan els caps de la policia de França, d'Alemanya, en molts països, ens passa això, naturalment hem d'evitar-ho, la pregunta és com?
És un risc que no pots controlar.
Clar, hem d'assumir la incertesa.
No,
però no només hem d'assumir la incertesa, sinó que uns governs responsables, jo això no estic d'acord amb l'argumentació de la Maria, no? Al final tenim una amenaça real, latent, a casa nostra, tenim un risc de repetir els fets que s'han produït, per exemple, a França. A França hi ha un risc real que es tornin a produir aquests elements. Llavors, el govern, que no és el culpable, ni molt menys de tot això, sinó que és el responsable d'intentar prevenir-ho, ha de posar tots els mecanismes que estiguin al seu abast, que sempre seran pocs, perquè hi ha vegades que per molts mecanismes que hi posis és inevitable que es tornin a produir aquests atemptats terroristes, però sí que té l'obligació de defensar i de posar tots els mecanismes que té l'Estat per defensar i vetllar per cuidar la integritat física dels seus habitants, no? I, malauradament, totes aquestes mesures s'han demostrat que són encara insuficients per poder-ho evitar, no?
I
bueno, no, bueno, però per lo menys és evident que es produeixen atemptats terroristes, però també és evident que moltes vegades es preveuen i s'aturen atemptats terroristes. I la realitat és que, com diu molta gent, estem en un estat de guerra, diguéssim, l'enemic no està clarament definit, no està clarament identificat, i per tant lluitar contra això és molt complicat. Ells actuen d'una forma molt diferent a com teníem conegut fins ara amb el tema del terrorisme, perquè s'immolen i és molt difícil aturar-ho, però l'obligació dels estats és posar tots els mecanismes per prevenir a la seva població. I evidentment, quin dret més fonamental que el respecte a la vida i la seguretat cap als teus propis ciutadans, no? I crec que aquesta por s'està generalitzant, i crec que és una demanda també dels ciutadans on estan vivint malauradament situacions de pànic, situacions difícils, i quan l'amenaça no s'ha escampat i és real, i els fets estan demostrant de que no només s'escampa sinó que va en augment, no? I per tant l'obligació dels estats és, dintre les seves possibilitats, que són les que són, intentar prevenir-ho, no? I aquesta és la seva obligació, i crec que els ciutadans així ho demanden, a més.
I a més un altre tema...
Dos anotacions breus?
Perdona un moment, Josep. Sí. Marta, quan tanquem...
Quan parlem de les llibertats individuals, òbviament que s'han de preservar, però com ho fas? De quina manera fas per no perdre llibertats individuals en un món tan globalitzat, en un món que les fronteres, malgrat es puguin posar 20.000 vegades, continuaran sent inexistents, no? Perquè no hem perdut les nostres llibertats també a l'hora d'agafar un avió, que gairebé fa angúnia quan agafes un avió, i en canvi si des de terra es pot ensorrar un avió. Clar, les llibertats individuals és la teorització, però a la pràctica com ho fas perquè cadascú individualment no perdi una part de la seva llibertat, quan les dades amb el Big Data s'han perdut totalment, quan ens tenen classificats i ordenats per color de cabell, no? Clar, en un món així, com ho fas? Com ho fas, no? Malgrat jo ho segueixo defensant, no?
Qui vol respondre?
Jo voldria dir que les primeres barreres que tenim tots les tenim al cap, i que el respecte a la vida no es podrà imposar mai per un decret, per més que ens diguin heu de respectar la vida. Jo voldria deixar aquí, ja sé que potser davant de l'immediatesa, doncs, el tema d'educar i els nostres infants i apostar per la prevenció, doncs, ho veieu massa lluny, però jo penso que és el meu deure dir-ho, i hem d'apostar per generar éssers humans més equilibrats emocionalment, connectats als valors de la vida, i aquí tenim molta feina a fer. A part d'això, no podem obviar que la situació és la que és i que hauran de prendre d'altres mesures, que per això aquí doncs tenim una taula, doncs, que hi ha experts des de la política, des de la sociologia, des de la criminologia, però jo penso que un món millor no es pot fer des d'una indiferència a aquesta biodiversitat humana tan gran, i des de la criminalització a determinats col·lectius. Ho hem de mirar amb una perspectiva molt gran i des de l'educació preventiva.
10:45, ara sonen els senyals horaris, acabarà el doctor Pueyo.
Val.
Però miri, acaba de sortir un teletip d'urgència de Reuters on s'informa que hi ha un nou vídeo d'Estat Islàmic, un vídeo difós per l'agència MAC, que està vinculada precisament al Daesh, i on hi apareix el sirià que va ferir 15 persones diumenge a la nit en aquell poble Ansbach, es deia, la ciutat aquesta de Baviera, no? O sigui, apareix aquest tipus en un vídeo on fa una crida a activar precisament llops solitaris, sí, que és el gran argument que ens ha fet muntar aquesta taula aquest matí en aquesta tertúlia.
Jo diria tres cosetes. Primera, jo voldria deixar molt patent que quan jo parlo de relacions entre malaltia mental i violència, i ho he escrit en alguns llocs, no és que hi hagi una relació causal. Però en termes preventius, aquesta és la segona cosa que m'agradaria dir, hi ha evidències que funcionen. És a dir, és cert que les llibertats queden afectades, però quan estem parlant de prevenir certes malalties, també hi ha llibertats individuals que queden afectades temporalment. La clave és que realment això sigui útil i funcioni, perquè tenim moltes evidències, com deia el company anteriorment, no només és per fer correlacions, sinó simplement és per saber el que està passant. I la tercera qüestió important, jo crec que és molt rellevant tenir present que no és el mateix enfrontar-se a estratègies terroristes organitzades que acaben sent executades per llops solitaris, que situacions com les que de vegades hem barrejat, que tenen altres estratègies preventives, perquè la prevenció requereix actuar de forma molt específica. Hi ha factors de risc molt específics per a determinats tipus de violència, i aquests s'han d'afrontar.
Doctors, moltes gràcies.